Què hi ha, és caos, eh? Què fer quan sembla que la nostra ment està en mode pilot automàtic, gestionant rutines, pors, bloquejos, sense que ho hàgim triat o sense ser conscients que anem en pilot automàtic? Clar, i què passa en el moment en què tots salten als aires? Clar, i com gestionem això? Aquest caos, aquesta cosa que no teníem prevista? Amb aquesta pregunta com a punt de partida volem saludar la terapeuta i coach Anna Colom Casadellà, experta en PNL, biodescodificació i pensament sistèmic. Benvinguda, com estàs?
Bon dia, Jordi.
Candés, has vingut sol al tren avui?
Sí.
Perquè jo, el primer al matí ens hem comunicat, dic, Anna, si ho veus malament...
No sé, podem venir amb tren o amb barca.
Clar, per una secció no perdem la vida ara aquí, saps?
No.
Però, en canvi, molta gent s'ha quedat a casa avui.
Sí.
Diu, qui ets aquí?
No, jo he apostat per venir.
I el tren ha anat bé d'hora?
Avui sí.
Hòstia, tu.
Sí, i m'he pogut seure.
Va.
Tot un luxe, Jordi.
Com hem d'entendre, Anna, el de viure en pilot automàtic? Quines són les senyals que ens donarien un bon reset de dir no pensem gaire el que estem fent?
Ostres,
o no som conscients, no?
Això és el pa de cada dia, Jordi, per desgraciadament. Jo ho veig molt amb les notificacions que fem, esdeveniments de per una nova consciència, conferències, el que sigui, tallers, resident, el que sigui, i que la gent t'escriu i et pregunta, per exemple, a on es fa, a quina hora es fa, a tal punt que et fa fins i tot dubtar de si ho hem posat o no, perquè pot ser que també ens equivoquem, òbviament, no? I veus que està en negreta, que està subratllat, que posa 6:45 o 8:15, no? I a Girona, a Barcelona, el que sigui, i veus que les pròpies persones et diuen que llegeixen en diagonal.
No? Em pensava que era jo, no que ho feia, sinó que m'hi trobava també.
No, la
perquè
gent...
Perquè fan preguntes de... Però
això,
si està públic,
inclús,
si està comentat, publicat,
comentat que... amb el sector docent, els mestres,
sí.
Que jo inclús tinc família que són professors i mestres, t'ho diuen, que ells es refereixen als pares, no? Però les persones, quan fas una notificació d'algú, no es llegeix detingudament. I no és perquè no tinguin interès, sinó perquè la gent no sap parar. És a dir, si realment... Jo ara ja tinc l'acostum de quan enviem un correu electrònic, a dalt de tot, poso, si és del teu interès, continua llegint. Si no, esborra.
Deixa-ho aquí, eh?
Deixa-ho aquí.
Això està molt bé. Per tant, dius, no sap parar perquè el cap no deu parar. Devem tenir el cap més en el que hem de fer que en el que estem fent, i a partir d'aquí ja la desconnexió és total, no?
Sempre estem dins de l'efecte del pèndol, que dic jo, no? Del passat al futur, del futur al passat, i és com un enganxador, no? Te'n recordes quan érem petits que fèiem així
sí,
amb les cames?
Sí, endavant, endarrere.
Per agafar més velocitat. Sí. Doncs el pèndol fa el mateix. I t'estàs perdent el present, el famós ara, que ja en vam parlar l'altre dia, també.
Sí.
I això, aquest pèndol, l'únic que
fa... Hi ha un llibre molt famós, és El poder de l'ara, que diu, para i fixa't què està passant aquí.
Ah, exacte.
El poder de l'ara.
L'únic que estem fent és donant-li poder a l'estrès, que ja hi som, eh? Ja la tenim liada. Si dones el poder a l'estrès, ja fas que s'engegui tot un mecanisme dins teu, que el cos rep un impacte, una informació que diu, ah, val, avui toca anar vestit d'estrès. Si això passa un dia, no passa res, com totes les coses.
Ho aguanta
i ja està, perquè som carne de canyón. Però si això es cronifica amb el temps, doncs aleshores el cos emmalalteix.
Escolta, la teva proposta és reprogramar la ment. Què entenem precisament per reprogramar, per aquesta reprogramació mental? I quines eines ens podries dibuixar per poder fer aquesta reprogramació?
Mira, és molt maco, i aquesta pregunta m'encanta, perquè es pot contestar des d'una vessant més física i d'una vessant més espiritual i energètica.
Vinga.
Vale? La més física, que jo ja saps que no sóc metge de Mozunguar, però que és una explicació que s'està donant i que és molt bonica, és que l'estrès el que fa és estimular l'hipotàlem. I l'hipotàlem activa la hipòfisi, i la hipòfisi, que és l'encarregada de deixar anar les hormones,
sí.
Que n'hi ha una que ara s'ha fet molt famosa, que és la ACTH, vale? Que ara tothom en parla, que és la que activa les glàndules suprarrenals, i aquestes deixen anar el cortisol i l'adrenalina.
Amígdales.
Vale? Ja han sortit, ja està.
I els ronyons, aquestes... el ronyons a tot drap, no?
No, els ronyons, l'aparell digestiu, tot el nostre organisme.
Va.
En definitiva, jo ho resumeixo, perquè jo li dono molta importància al sistema immunològic. Llavors, el sistema immunològic rep aquests efectes i diu, avui toca anar d'això. Aquesta seria la part més física D'acord?
Un cos que està en estat d'alerta permanent, fugint del lleó o del tigre dels dents de sable que t'ha de devorar, com passa. Corrent, estàs corrent. Emocionalment, el cos ho interpreta. És curiós com el que... la ment. No? El que tu penses, la ment ho creu.
Exacte. I aquí ja entra la meva vessant, sí, la meva especialitat, que és la reprogramació de la... Bueno, en diem de la ment, però en definitiva el que fem els terapeutes diplomats
la PNL.
Amb programació és aplicar la PNL, vale? Que és reprogramar programes encapsulats dins de la glàndula pineal barra el que anomenem el tercer ull.
Un exemple? Després anem a lo espiritual, que t'ha desviat, ho sé. Però un exemple de reprogramació neurolingüística que pugui servir, per exemple.
Pues un exemple d'exercici, vols dir?
Sí, sí, sí.
Doncs, per exemple, hi ha un exercici que és molt bonic, que en diem de les tres pedres, que podem anar amb la pedra, decidir viure el dia d'avui amb la pedra caòtica, decidir viure el dia d'avui amb una pedra pilot automàtic, o decidir viure el dia d'avui amb la pedra de la plenitud i l'abundància.
I com podem triar una i obviar l'altra?
Doncs mira, de la mateixa manera que cada matí li dediques 5 minuts a la teva dutxa, a la teva rentada de dents...
O mira el mòbil.
O mira el mòbil, doncs amb el cafetonet que ens estem prenent, decidir que passi el que passi en el dia d'avui, com avui...
No m'emprenyo,
Que ens ho hem plantejat a les 7 del matí...
A riure, ja ens hem dit, avui a riure, va.
A dir, escolta, passi el que passi... Vaig a passar-m'ho bé, malgrat tingui que complir amb una sèrie d'obligacions, només faltaria, però decideixo viure el dia d'avui amb aquesta pedra tan bonica, que és la de la plenitud, gaudir del cafè, gaudir del poder seure en un tren, que això és un luxe.
Absolutament.
Arribar a lloc, poder compartir... En fi, és el compromís d'un mateix de decidir quines regnes vols portar en el dia d'avui.
La Rosalia diu ara que està en una fase espiritual, per tant la paraula no ens ha de fer por.
No.
Ella ho materialitza a través de la iconografia i dels preceptes i missatges de la religió cristiana, però hem de parlar d'una espiritualitat no religiosa, entenc? Per tant, des d'aquest estrès sostingut, dius, també ens afecta a nivell espiritual, l'esperit, l'ànim, no?
Sí, perquè, clar, imagina't que a l'ànima, o sigui, en aquest tercer ull, en aquesta glàndula pineal, li estem dient que avui decidim viure el dia caòticament. Clar, anem a despertar unes emocions i uns sentiments que són negatius per la nostra ànima, pel cos emocional, pel camp mental i, com sempre, el camp físic.
Brutal. O sigui, que ja, llavors,
en funció de la nostra decisió del dia de com volem afrontar el dia d'avui, sortirà rebotat tots aquests altres camps.
Que llavors és aquella sensació de que quan tu estàs bé les coses funcionen. Jo els dies que estic emprenyat, no em preguntis per què, però he detectat que se m'espatlla algun giny electrònic.
Però encara que no funcionin com a tu t'hagués agradat, hi ha un pilar que és fonamental, que és el de l'acceptació.
La paraula clau.
És la paraula clau.
La paraula clau del dia,
En recordo tant la conversa d'avui a les 7 del matí. Escolta, procuro arribar, però si no arribo, doncs ja farem plan B.
Jo t'he dit, no vinguis, no pateixis.
Exacte, m'entens?
Ja ho trobarem.
O sigui, ja ho acceptem. O sigui, no podem controlar-ho tot. De fet, no controlem res.
Com que no controlem res?
Què vols controlar? Tu tens previst fer alguna cosa després...
Sí.
Però amb 0, la vida ens ha demostrat que una simple trucada de telèfon, un simple missatge, un fet, l'agenda...
Una apagada general a tot el país, com la del 28 d'abril.
Per exemple. O la famosa, el tancament, el confinament, aquell divendres, que tots teníem un sopar el dissabte, tots teníem que fer coses aquell cap de setmana, i l'únic que vam fer és quedar-nos tancats a casa.
Anar cap a casa.
I a callar. I no dir res, no? Perquè no sabíem... A fer bondat, perquè no sabíem a el que ens enfrontàvem.
Segons la teva experiència, quin és el primer pas que hem de fer o que hauria de fer una persona quan decideix sortir del caos, començar a viure de manera conscient l'exercici de les tres pedres, allò al principi del dia, dir, bueno, avui passi el que passi, peti el que peti, keep calm and relax, per dir-ho d'una forma col·loquial que ens entenguem tots.
Lo primer seria recordar moments teus, viscuts, quan has anat amb la pedra caòtica, que diem nosaltres. Quan has anat amb la pedra caòtica. i donar i veure't des de fora. Això és un gran exercici que fem, eh? Veure't des de fora,
sí, sí,
com a espectador i mirar-te, i realment és veure't, doncs te'n dones compte de que realment no estaves funcionant bé. Després passar pel pilot automàtic i també veure't des de fora. O sigui, que et preguntin què has dinat avui, que no te'n recordis, perquè has menjat a peu dret i has fet uns 5 minuts, que diem, o les persones que diuen és que no tinc ni temps de dinar, quan culturalment nosaltres dinem. Nosaltres ens aturem i ens agrada seure per dinar. No som. Sí que és veritat que s'està incorporant el dinar a peu dret, però culturalment no som així.
Per favor, no, eh?
Per favor.
A peu dret,
exacte,
ja no, només falta això.
Ja s'està instaurant, això. Llavors, primer feu com un repàs, no?, d'una pel·lícula de dos o tres moments quan has anat caòtic, dos o tres moments pilot automàtic, i sobretot recordar com t'has trobat.
I passar moments caòtics també va bé, perquè quan te'n veu un altre, poc que sigui similar a l'altre, hosti, ja saps, si n'has après una mica, ja saps com capejar-lo també.
Si n'has après i t'has parat a valorar si realment et vols trobar igual de malament que et vas trobar aquell dia, o dius no, per aquí sí que no passo.
Has perdut el tren, has punxat la roda, jo què sé. Però mira, estaràs uns dies a casa amb grip, justament en un moment de la teva vida que...
Doncs
hòstia, estàs en un moment alt, ets en un moment bo, doncs m'ha tocat això. Acceptació.
Bueno, acceptació. Bueno, això els hi passa a molts jugadors, per exemple, que estan en un moment àlgic...
Em fan patir, pobres.
I de cop i volta, patam, la lesió.
Sí, 8 mesos
fora. A mi em diuen, per exemple, i per què ara en aquests moments, Anna? Dic, exacte.
I què dius tu?
Bueno, pues, perquè hi ha alguna cosa...
Que algú et dirà, Nostre Senyor ho ha volgut així, diran uns.
Bueno, i nosaltres el que diem és perquè ara és el moment de que tenies que fer un reset amb algú, i com que no el feies perquè estaves en subidón, doncs, bueno, pues, t'han parat i ja està. I quan n'aprenguis del que tinguis que aprendre, doncs ja veuràs que amb l'ajuda dels fisios i del tot a l'estaf tiraràs endavant, però amb una lliçó apresa.
Què és el que podem intuir, que podem aprendre d'aquella cosa que ens atura durant un temps? Posem això, que un genoll, una lesió, pel que sigui, eh? Del tipus que sigui, que fa que hagis d'estar a casa un mes, dos mesos, tres mesos. Quins són els elements que dius, hòstia, potser és que havia d'aprendre això, no només a parar, sinó potser pensar en aquest aspecte de la meva vida, o com estava vivint la meva vida, o com em relacionava amb la gent, o potser n'estava fart d'aquesta feina i ara que he parat potser és el moment per mirar-me un prou aquí a distància. Pot anar per aquí la cosa? Pot anar per aquí el missatge aquest, que a vegades no hi parem atenció com ens sentim respecte a com estem vivint la nostra vida, no?
Bueno, aquí ja entraríem dins del tema de la biodescodificació. Que això ja, clar, ja és un tema molt extens, no? Però bàsicament no ens hem d'oblidar que les cèl·lules tenen consciència, tenen memòria, tots els òrgans tenen memòria epigenètica, i qualsevol lesió i qualsevol malaltia té un missatge emocional darrere i paral·lel a lo que la fisiologia humana ens pugui dictar. Val? Llavors, en funció de la lesió, en funció de la malaltia, paral·lelament t'has de tractar, evidentment, amb els professionals mèdics, però paral·lelament i de manera complementària buscar l'origen emocional d'aquella lesió. Uns creuats, un turmell, un ombro, i ja, si vols filar prim, no és el mateix que sigui l'esquerra que el dret, i llavors a partir d'aquí és quan nosaltres intervenim i ajudem a la persona a fer-li veure l'origen emocional del que té, doncs buscar-ho dins de la seva vida actual.
Va ser dir que el títol, crec que era un llibre pioner, es deia Obedece tu cuerpo. És un llibre curiós, on parla d'això. Els metges reconeixen que existeixen, sí, els psicosomatismes, vull dir, que somatitzem mals,
sí, sí,
mals d'estómac, cefalees...
Sí, sí. Avui en dia ja, gràcies a Déu, ja hi ha la part mèdica, sempre hi ha algun petit col·lectiu, però que ja, doncs ho estan dient obertament, que sí, podem tenir una dolència física, però darrere d'una dolència física, com una artritis, per exemple, hi ha una rigidez mental de la persona.
Per tant, el cos parla de les emocions.
Hombre.
Anna, nosaltres ho hem de deixar aquí i et recuperem d'aquí un mes abans de Nadal i seguirem parlant.
Clar que sí.
Ho seguirem filant on ho deixem i tirarem més endavant.
Molt bé.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Jordi, i a tot l'equip.
Va, demà hi tornem. Demà més.
Sí, senyor.
Demà més Barcelona.
Adéu-siau.
Adéu.
Aquí Barcelona, SER Catalunya.